converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, delegat de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos. Benvingut, també.
Bona tarda, gràcies.
El Joan Carles Valero, que és el director de Relacions Institucionals de ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut, també. I el convidat d'aquest dissabte del Conversa, el senyor Sixte Cambra. Senyor Cambra, bona tarda. Benvingut.
Hola, bona tarda.
Ell és el president del Port de Barcelona, un dels motors, podríem dir, econòmics de Catalunya, i que any rere any, podríem dir també que no para de créixer en quant a volum de tot, de comerç, de negoci, i també de creuers, perquè tot just fa 4 setmanes, molt, molt poquet, hem tancat l'estiu ja, i que ha tornat a ser magnífic, no?, pel Port de Barcelona en l'àmbit de creuers, no?, aquest moviment que no para de créixer. Com s'ho fan vostès, sabíem?
Bé, és un moviment que s'està consolidant, que pretenem consolidar-lo. No és un tema de estrictament de creixement, sinó que és de mantenir un posicionament de privilegi, que és ser el port líder d'Europa i de la Mediterrània amb aquesta activitat, i valorant-ho sobretot per la importància que té per l'economia de la ciutat, per l'activitat turística de la ciutat de Barcelona, que és al final l'objectiu prioritari perquè dediquem molts esforços i il·lusió a seguir treballant pels creuers.
No? La temporada de creuers ha acabat ja?
No,
encara queda?
La temporada de creuers, afortunadament, no acaba mai.
No acaba mai.
Perquè hi ha creuers els 12 mesos de l'any.
Però vull dir, ara, podem fer un balanç del que ha estat l'estiu, que és, podríem dir, el moment fort de...
De fet, al llarg de l'any, els creuers es divideixen en dues temporades, temporada alta i temporada baixa, però que dintre de la temporada alta són molt homogènies. Entre el mes de maig i el mes d'octubre, l'activitat de creuers és molt similar al juny que l'agost, o que l'agost i l'octubre. Això, afortunadament, perquè dona molt més equilibri a l'activitat, i igualment passa amb la temporada baixa. L'activitat de creuers es planifica amb molta antelació, per tant, ja coneixíem bastant abans de començar l'any quin nombre d'escales teníem. Sabíem que l'any 2014 tindríem algunes escales menys que vam tenir el 2013, perquè ja havien anunciat amb molta antelació dos grups naviliers que retiraven aquesta temporada un vaixell cada una del Mediterrani, i s'està complint les previsions de que ens mourem al voltant dels 2.400.000, 2.500.000 de creueristes per aquest any 2014 en total, no?
Hi ha marxa per créixer encara, o ja hem arribat a una situació que dius, bueno, el port de Barcelona en l'àmbit de creuers, doncs, està prou saturat ja?
No, hi ha marxa.
Encara tenim marxa.
Hi ha marxa per créixer, però penso que és important que sigui un creixement, per dir-ho d'una manera, doncs, ordenat i consensuat també amb la ciutat, pel que representa d'aportació de turisme a la ciutat de Barcelona. Sens dubte, una via de creixement molt, molt positiva és anar, amb la mesura que puguem, reequilibrant aquestes dues temporades, amb la mesura que es aconsegueixi que creixi el que avui diem temporada baixa, doncs clarament s'aprofitarà millor la capacitat, i també distribuirem més l'arribada, en aquest cas, dels turistes que porten els creuers. I després, doncs, hi ha projectes que tant o més orientats que el creixement estan orientats a la fidelització dels grans operadors. El creuer és una operació molt, molt concentrada. 4 grans grups concentren el 90% de l'activitat, i per tant consolidar l'activitat a Barcelona vol dir fidelitzar aquests 4 grans grups, i és per això que ja es va anunciar ara fa un any, i que ara ja ha entrat formalment la sol·licitud de la concessió d'una nova terminal al moll adossat. Serà la cinquena moll adossat i la setena en el port, que també serà, com és la terminal D actual, una terminal privada del grup Carnival. És a dir, serà una segona terminal que només podrà operar vaixells del propi grup Carnival. Per tant, és una manera clara de que el primer grup mundial es consolida de manera molt forta, invertint 20 milions d'euros més de la inversió que va fer el seu dia amb la seva primera terminal en el nostre port. I aquesta és la línia que volem seguir. No?
Com es, vostè ha parlat de la fidelització dels creueristes i de les empreses. Com es fidelitza uns i altres?
Doncs nosaltres pensem que la fidelització, sobretot en aquest cas dels operadors, és que ells apostin més enllà doncs, de programar un any darrere l'altre doncs, escales en el port, que apostin d'alguna manera invertint en temes vinculats directament al port de Barcelona, doncs amb terminals, hi ha hagut un canvi de mans, diguéssim, de l'empresa que gestiona les terminals públiques del port de Barcelona, i dintre del nou accionista de creuers del port de Barcelona hi té una participació rellevant, per exemple Royal Caribbean, el segon gran grup, no? D'una altra manera doncs, de compromís quan ha decidit que per ells era una inversió estratègica entrar com accionistes doncs, a la societat que explota les terminals del port. Entenem que aquesta és la via, no?
Manuel Manjón.
Sí, jo li volia preguntar que ara que ja tenim el nou ministre de Justícia, que és el Rafael Català, que estava a Foment i que ha negociat amb vostès tot el que és el finançament del port, si ens pogués explicar finalment quin acord s'ha acabat d'assolir i si això podria ser un exemple també, per exemple, pel finançament de les comunitats autònomes, perquè tinc entès, encara que bueno, pot ser un símil, perquè tinc entès que són els ports qui gestionen els seus propis recursos i després aporten una part, diguéssim, a la caixa comuna, que és precisament el que es volia fer des de Catalunya amb el pacte fiscal. I ho portem una miqueta a la política, però sobretot perquè vostè pugui explicar com es financia el port i l'acord al que es va arribar amb aquest senyor, que ara és el ministre de Justícia.
A veure, el model portuari és el que consagra la llei de ports i ve de l'última modificació de la llei de ports, i per tant el text avui vigent és el text refós del crec que és de setembre de l'11, però bueno, es va aprovar l'última reforma de la llei de ports a l'agost del 2010. El model, només ho he dit jo moltes vegades, un dels actius per mi més positius que té l'actual model portuari és l'autonomia econòmica i financera dels ports, en el sentit que nosaltres recaptem el 100% dels ingressos que genera l'activitat portuària. I una vegada hem fet front als compromisos que ens marca la llei, que és contribuir amb el 4% dels nostres ingressos al sosteniment de l'estructura de Puertos del Estado, aquest organisme que d'alguna manera té la llei i dona les funcions de coordinar el sistema portuari, també contribuïm, tal com marca la llei, doncs, en el fons, amb un fons de solidaritat creat. Doncs a partir d'aquí, amb la resta d'ingressos, doncs, fem front a les nostres despeses, i amb la diferència entre ingressos i despeses, amb el que hem de fer front a les inversions que necessita el port de Barcelona per seguir funcionant, per créixer, pel que sigui. I a més, també molt important, amb la nostra capacitat de generar diferència entre els ingressos i les despeses, podem anar al mercat financer a gestionar el nostre propi deute. Per tant, aquest és el model econòmic general. Entenc que el que he tingut sobre la taula últimament amb converses amb el Ministeri de Foment és el projecte que el Ministeri de Foment va concretar amb el Real Decret del 4 de juliol, en què s'ha creat el Fons d'Accessibilitat Terrestre, que en diuen, que és, podríem dir, una figura nova que intenta ser l'aglutinador de recursos per finançar via préstec accessos de terrestres, d'accessibilitat terrestre, en aquells ports que no disposin ells dels seus propis recursos per poder-se finançar aquests accessos. Vull recordar que aquests eren projectes que fins a dia d'avui totes aquelles infraestructures que arribaven fins a la línia, diguéssim, de zona de domini portuari, sempre han sigut competència i, per tant, inversions directes del Ministeri de Foment. Per tant, el canvi, diguéssim, de fons que hi ha darrere és que es considera que totes aquelles infraestructures que, a partir d'ara, que connecten els ports amb les xarxes viàries o ferroviàries troncals, és a dir, les generals, passen a ser competència dels ports, amb la qual aquest és el gran canvi, llavors, per poder finançar es vol dir això. Recordem que hi va haver el mes de juny, doncs, nosaltres vam ser els primers que vam aixecar la nostra veu en el sentit de no mostrar-nos d'acord amb el projecte inicial que preveia que per dotant aquest fons es faria a través d'uns préstecs anuals del 50% dels resultats que generés cada port. Entenem que això atentava clarament aquest model d'autonomia econòmica i financera que abans he dit, i ara està pendent, es va finalment aprovar la creació del fons, però es va deixar obert sense resoldre, pendent de desenvolupar amb un reglament o amb un nou decret, el com s'ha de dotar aquest fons. Si això encara està sobre la taula, sí, teníem converses amb qui participava el secretari d'Estat, espero que el canvi de secretari d'Estat no alteri doncs, la possibilitat de poder arribar a un punt en què es pugui trobar aquest equilibri que no alteri l'autonomia de la financera, que és el que nosaltres volem preservar. No?
Era injust aquest fons, no?
Bé, al final...
Injust en el sentit que...
La justícia i la injustícia
no,
són termes que, molt subjectius.
Els ports que eren més rendibles havien de
portar més, no? Però
sobretot
és un tractament que, des del meu punt de vista, per això així ho vaig manifestar, doncs primer alterava aquesta autonomia econòmica financera. No hi ha més autonomia econòmica financera que poder decidir que el teu òrgan, en aquest cas no, en una societat seria la Junta General d'Accionistes, al nostre cas és el Consell d'Administració, poder decidir com s'apliquen els resultats. Això és la primera autonomia econòmica financera. Però més enllà d'això, entenem que al final els diferents ports estem competint en el mercat. I sobretot amb un model de col·laboració públic-privada portada al límit, nosaltres generem els nostres ingressos i la nostra capacitat financera a partir d'una activitat que estan generant els operadors privats del Port de Barcelona, i que d'alguna manera aquests recursos que s'han generat amb activitat d'un operador puguin servir per finançar infraestructures, per fer més competitiu a un operador competidor d'ell que està en un altre port, entenc que també és un tema com a mínim a analitzar molt profundament.
Violent, no? Joan Carles.
Sí, jo volia fer una pregunta, però abans un comentari, en el sentit de que el port porta pràcticament, bueno, més d'una dècada, pràcticament des de l'any 2000, amb una forta inversió i expansió, en el sentit de que està creixent, i jo fent memòria en els que estiguin escoltant, amb el desviament del riu Llobregat i una guanyant també terreny al mar, etc. I esdevé, sempre ho ha sigut, però ara cada vegada més, un pol de generació econòmica de primer ordre, no? Però encara no ha acabat aquest procés, no? O sigui, ara tenim coneixement de que, bueno, ja es van adjudicar, em sembla, bueno, hi ha un pla, no? Un pla que es va aprovar l'any passat, em sembla, no, el 2011, de creació d'apertura, o sigui, de la nova bocana, del pla de la nova bocana, del port vell, del moll de pescadors, de que Barcelona veritablement en aquest racó també giri la seva cara al mar, no? I no estigui allò d'esquena, no? Com és ara, no? I que en definitiva també queda un bon tros d'espai guanyat al mar i del desviament del riu per créixer més, no? O sigui, en aquests moments m'agradaria que em fes una radiografia, una foto de la situació del port ara, amb les obres aquestes que està fent i fins a on arribarem, i aviam calendari.
A veure, en aquest moment les prioritats des del punt de vista de planificació del port estan en dos àmbits ben diferenciats. Primer vull diferenciar clarament el que és gestionar l'àmbit del port ciutat, no? De lo que és el port comercial. En el port ciutat hi ha encara alguns projectes en fase de desenvolupament o encara per iniciar el desenvolupament. Vull recordar que tota l'ordenació de la zona de Nova Bocana, Port Vell, etc., es va concretar amb l'aprovació del pla urbanístic, l'especial urbanístic de tota aquella zona en el març del 2011 per part de l'Ajuntament de Barcelona, i dintre d'aquest marc doncs, s'han anat desenvolupant ja alguns projectes. Per exemple, ja està en marxa i començaran les obres de forma molt, molt, molt immediata la Marina Vela, que és a continuació de l'Hotel Vela, que és una part per desenvolupar. També es va concretar en aquest pla especial doncs, la permanència en el moll de pescadors de l'activitat de pesca, i a partir d'aquí és quan s'ha fet aquest projecte, que va ser inversió del port directament de millorar totes les instal·lacions de pesca, tant la llotja com la fàbrica de gel, com tot l'espai, fer-lo més permeable per la ciutadania i permetent doncs, que hi hagi una vivència dels ciutadans que, doncs, de l'activitat de pesca sense interferir a la seva vegada en la seva activitat, poder accedir el ciutadà en el moll de pescadors i a la zona del moll del moll del rellotge on hi ha que hi ha el far més antic del port de Barcelona que avui està en zona restringida i, no, i pràcticament és desconegut, no? Té tota una sèrie d'aspectes que s'han d'acabar de desenvolupar en l'àrea de Nova Bocana. En l'àmbit del port comercial, hem doblat la superfície del port. Això avui ja pràcticament aquesta primera fase de l'ampliació és quasi una realitat. Això significa una molt important ampliació de la capacitat del port i ara hem d'estar molt centrats fomentar, promoure al màxim, juntament lògicament els operadors privats i concessionaris, doncs que aquesta capacitat vagi progressivament, com l'any 2014 està produint, convertint en activitats i en creixement. Ens falta acabar de compensar aquesta primera fase d'ampliació i de creixement de capacitat amb la part d'accessibilitat, s'han licitat els nous accessos viaris, tenim uns acords sobre com desenvolupar els ferroviaris, però tot això s'ha d'executar i hem de seguir tenint com a gran objectiu que entre l'any 2017 i 2018 tinguem operatius aquests dos accessos, perquè si aquest esforç que estem fent d'increment d'activitat es cobreix en realitat, doncs això no sigui en detriment de la mobilitat i de la connectivitat necessària per dur-ho a terme. Més enllà d'això, les obres de la part de les obres, podríem dir, marítimes, sobretot de lo que són els dics de recer, el dic sud fonamentalment, de l'ampliació, ens donen un potencial de creixement futur que no té data, no té planificació avui per avui, sinó que la pròpia evolució de les activitats i el món, entenc que el moment que veiem que aquesta capacitat incrementada que avui tenim comença a estar a prop de la seva ocupació, doncs haurem de començar a planificar la possibilitat de seguir creixent i el potencial que avui té el port de Barcelona de desenvolupar més territori portuari dintre de les aigües resguardades que avui tenim és de 300 hectàrees més. Per tant, entenc que sense tenir data, i ara ja parlo de coses teòriques, totalment teòriques, però si un dia es desenvolupen aquestes 300 hectàrees i estan en plena activitat, tindríem un port amb la mateixa capacitat d'activitat que té el port de Rotterdam. Vull dir que d'aquest punt de vista el recorregut pot ser molt llarg, però sempre d'acord amb la pròpia dinàmica del desenvolupament de l'activitat econòmica i amb la capacitat que tinguem de que l'activitat logística, més enllà del desenvolupament industrial i econòmic del voltant, vagi agafant un pes preferent amb la nostra activitat econòmica global.
Esteu escoltant les converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Marcos Pardeiro, amb el Salvador Guillermo, el Manel Manchó, en Joan Carles Valero, el convidat d'avui, el senyor Sixte Cambra, president del Port de Barcelona, parlava del futur d'aquest port, parlava d'unes referències del Port de Barcelona com poder el port de referència del sud d'Europa, el comparava com el del nord d'Europa, amb Rotterdam, amb el temps pot ser el de referència del sud d'Europa al de Barcelona.
Crec que aquest ha de ser el nostre objectiu. Penso que tenim totes les condicions.
I aquí una part important ha de ser els accessos. Parlava del 2017, accessos ferroviaris, el corredor del Mediterrani també forma part d'això, no?
Sí, a veure, hi ha un element clau, és a dir, que és la connectivitat, és a dir, El port de Barcelona té una situació privilegiada per poder atendre simultàniament península ibèrica i sud d'Europa, cosa que els altres grans ports del Mediterrani poden estar tan o més ben posicionats que Barcelona per la península ibèrica, per cas de València, o per el sud de França, cas de Marsella, però per poder atendre simultàniament dos territoris potents econòmicament i per tant hinterlands potents, doncs Barcelona està molt ben situat i a més tenint, com té històricament, ja un hinterland proper per si sol potent i capaç de generar una activitat d'import-export important com la que ja està fent des de fa anys, no? I això és el que nosaltres hem de potenciar al màxim, però sempre repeteixo, tenint com a clara que la logística és una prioritat per l'activitat humana d'aquest país, no?
Marcos.
Sí, lligant sobre això que deia, no? I una mica del que parlàveu sobre el potencial del port de Barcelona, sobre el múscul que té el port de Barcelona, per exemple, com a destí de creueristes, és el primer del Mediterrani i un dels principals del món, és el quart del món o... Sí, oi? És el quart del món. Volia preguntar-li per què Barcelona no és el primer del Mediterrani en quant a mercaderies. És un tema de connectivitat, efectivament, perquè a mi hi ha una dada que em crida l'atenció, que és que València superi Barcelona en mercaderies. Té una millor connectivitat València que Barcelona? O quin és el seu avantatge competitiu respecte a Barcelona? O què ha de fer el port de Barcelona per superar...
A veure, el port de Barcelona... és el primer port de l'Estat amb tones totals de hinterland. És a dir, si restem el que és trànsit i buits. Estem parlant de tràfic, d'importació, exportació, del global de mercaderies, perquè aquí és un queixó desastre, això, Aquí estem ajuntant tot tipus de mercaderies que van per la via contenedoritzada, estem a hidrocarburs, granels sòlids, cotxes, ajuntant tot això. Sí. És a dir, amb tones totals d'import-export, el port de Barcelona és el més important de l'Estat.
De l'Estat.
Per davant de València, per davant d'Algeciras. Ara, el que València és un port que té una activitat de trànsit molt més important que té el port de Barcelona. Però d'altres, el trànsit de contenidors...
comentar allò del trànsit, perquè els orients a vegades no entenen què vol dir allò del
trànsit,
el
transbord, no sé com dir-li,
el moviment,
el transshipment, que diu,
que entra una mercaderia al port però no entra més endintre del port.
Exacte. És aquell contenidor que arriba amb un vaixell normalment de gran dimensió i que ve de destinacions llunyanes d'Extrem Orient o ve d'Amèrica, i que torna a sortir per via marítima amb un transport de més de proximitat pel nord d'Àfrica, per un altre punt d'Europa, pel Mediterrani Oriental. Per tant, és una operació portuària important des del punt de vista de que és activitat per les empreses portuàries, també des del punt de vista de l'ocupació del personal d'estiba, etc., però que no té res a veure amb l'activitat d'internacionalització de l'economia aquí al darrere.
Entenc. Es fa més transbordament
amb contenidors, que és el referent amb el que és mercaderies. Nosaltres avui estem en un percentatge sobre el total de contenidors com a Port de Barcelona, són de trànsit, de tot, al voltant del 12-13%. A València està per sobre el 50%, i Algeciras està per sobre el 95%. És a dir, que és un port, a més està a l'estret, per ubicació geogràfica, és un port clarament de transbordament. Llavors, això és per això que a mi no m'agrada massa parlar de rànquings. Yeah. Jo crec que cada port té les seves característiques. Nosaltres som un port molt diversificat, tenim tràfic rellevants molt diferents, altres ports són molt especialitzats i amb quantitats molt importants, amb un tràfic molt concret. Nosaltres pesen, d'alguna manera, tràfics molt diferents. No?
Permeti una darrera. Barcelona té un model com a això que deia vostè ara, no? Que potser la principal característica del port de Barcelona és que és molt diversificat, entre port comercial, entre port de mercaderies, etc. Té un model clar de referència, vull dir, o el model és simplement Barcelona?
Jo penso, sí, jo diria que amb la diversificació del nostre... penso que amb això podríem ser nosaltres un nou model. Ho dic perquè, per exemple, un port ciutat, una zona logística de la dimensió que és la zona logística portuària més important del Mediterrani, la que tenim al port de Barcelona, tot això no comptabilitza amb el tràfic de mercaderies, però dona dimensió i musculatura econòmica al port, no? Doncs és un model, jo crec, que molt, molt propi, no? Ara, en certs aspectes, doncs, podríem dir que Hamburg és un port, podria parlar molt, també és un port molt més d'import-export i amb menys pes al transshipment que, per exemple, els altres grans ports al nord d'Europa. També tenen una certa activitat de creuers, no al nivell de Barcelona. Estan molt propers a la ciutat, tenen també una forta vinculació de port-ciutat. Podria ser, però bueno, jo penso que és molt difícil.
Salvador Guillermo.
Jo volia parlar d'un altre tema, que és una de les característiques del port de Barcelona, que és la relació amb el territori, el que seria l'àrea d'influència, que en els temes portuaris és el hinterland, no? L'àmbit. Òbviament, una de les oportunitats que se'ls ofereix al Port de Barcelona és l'ampliació d'aquest hinterland. Per això és imprescindible dos elements: el corredor mediterrani, per el que suposaria d'estalvis de costos econòmics i mediambientals, i la disponibilitat dels accessos ferroviaris viaris. Davant de la perspectiva de l'oportunitat estratègica del canvi que s'ha produït en els últims 30 anys de les moviments de mercaderies que van eren Amèrica, Europa, i per tant guanyaven competència als ports del nord, davant del canvi que és pacífic, i en el cas que ens afecti a nosaltres és la relació del sud-est asiàtic, que té la lògica més natural d'entrada mitjançant el canal de Suez via els ports mediterranis, sempre i quan tingui connexions terrestres, sempre i quan això faciliti ampliar aquest hinterland, que és la que fa la diferència Barcelona del que seria Algeciras, que és molt important, és el primer port en el rànquing espanyol, però que fa mercaderies dintre del mar, no entren del mar cap endins en aquest sentit, i això fa un element molt important, que és el desenvolupament d'unes activitats logístiques relacionades amb el sector industrial, que pot ser una eina molt important de futur, de generació d'activitat, aprofitant i gaudint de que tenim el port. I en aquest escenari, vostès han fet algunes mesures d'eixamplar el hinterland, o sigui, han fet coses a Madrid, a Saragossa, han fet coses també al sud de França, però òbviament sense tindre aquesta dotació d'infraestructures anem una miqueta coix, que és justament el que va dir Europa amb la xarxa d'aeroports transeuropees, que és necessari de nodrir els nodes per fer una xarxa potent a Europa, en el qual òbviament està el corredor mediterrani.
Sí, a veure, aquest desenvolupament del hinterland és un element clau per aquest increment d'activitat que he comentat abans. És a dir, si nosaltres pretenem, i bueno, en el nostre pla estratègic es reflexa, no?, que si històricament l'activitat relacionada amb el hinterland natural del port, que és bàsicament Catalunya i molt concentradament província de Barcelona,
80%,
si això històricament és ha sigut el 80%, doncs hem de aconseguir que això pesi només allà el 50%, no? I no perquè això tingui que anar enrere, sinó per creixement de tot el
global,
rest,
clar, creix més, clar.
Llavors, per això es porta anys ja treballant i invertint des del port, perquè no se sap molt, però nosaltres participem directament amb la terminal de mercaderies de contenidors de Saragossa. Vam ser junt amb l'Ajuntament de Saragossa, sobretot, i també hi participa en petita part el govern d'Aragó, però sobretot amb l'Ajuntament de Saragossa vam promoure la terminal, el que se'n diu la terminal marítima Saragossa, que és una mica el nom, però que és un port sec, no? és una terminal ferroviària que està creixent any darrere any de manera molt important. També participem en una terminal d'aquestes característiques en el corredor d'Henares per la connexió amb Madrid. A Azuqueca d'Henares hi ha una terminal a la qual nosaltres també tenim una participació rellevant. Hem promogut un parc logístic a Toulouse, hem estat fent inclús d'operadors ferroviaris, que no és el nostre rol, però operadors ferroviaris per connectar directament amb Ample Internacional des de l'any 2010, des de finals del 2010, el port de Barcelona amb el sud de França, amb Lió fonamentalment, però també ara ja des de Perpinyà amb enllaços amb Toulouse, París, amb 5 punts diferents de França, perquè tenim claríssim que hem d'anar guanyant quota allà. I és la manera de... Perquè quina és la gran diferència? Per què avui aquestes importacions, fonamentalment parlo de les importacions, que venen d'Àsia, de Xina fonamentalment, però de tot Àsia, que venen al 100% pel Mediterrani, i que la seva entrada a Europa amb un 70% dona tota la volta i entra pels ports del nord d'Europa? A veure, és evident que probablement lo normal és que la majoria entri per allà. Per què? Perquè els hinterlands europeus més potents estan a prop dels ports del nord d'Europa, això no ho podem oblidar.
Són la d'activitat,
però
i tenen la xarxa fluvial que els afavoreix molt.
Però no amb aquesta proporció, sinó, és a dir, en el que és el centre i sud d'Europa, amb una connectivitat adient, competitiva, no té cap sentit els 3 dies més de navegació amunt, 3 dies més de navegació avall, i tot el que representa és el punt de vista ambiental d'emissions extres que representa aquests dies de navegació que està fent aquests vaixells. Ara, això és un tema de competitivitat amb la connexió, que és tot el projecte del corredor mediterrani està totalment vinculat a això, és el futur, el present, ja, el present i el futur de connectar amb destinacions que van més enllà dels 250-300 quilòmetres és clarament ferroviària, i avui, per tant, aquest és un dèficit que tenim. Però no ens hem d'oblidar una cosa, l'eficiència de la connexió, no n'hi ha prou en la infraestructura, hem de tenir la infraestructura, però hem de tenir eficiència amb les operacions, que nosaltres estem operant ja amb el sud de França i tenim molts problemes d'operacions encara a dia d'avui.
Amb el tema de les operacions, podem tindre una bona infraestructura, però si no aprofitem i gestionem acuradament aquesta infraestructura, no fem el cas. Vostè posava un exemple que m'ha semblat molt interessant, que vostès no han esperat a que arribin els grans creueristes a posicionar-se, sinó que vostès han anat a buscar per fer un procés de fidelització. Per tant, si poguessin tindre millor una gestió individualitzada dels aeroports, també podríem fer acords amb grans companyies per a millorar no només que tinguem una bona infraestructura, sinó que els operadors vulguin participar-hi acuradament en aquesta infraestructura. I això és molt important.
Però feina té amb el port, senyor Camilo.
No, com a referència, com a símils, perquè sembla que avui al port tenim molts símils interessants.
Però està clar que...
El finançament que deia el Manel, tu el tema dels aeroports...
Està clar que...
Com a símil,
Però està clar que amb el model portuari...
És una referència, no?
Amb el model portuari de la col·laboració públic-privada portada al límit, és a dir, tot supera per la via concessió, per créixer un port necessita captar inversió privada, si no, no pot créixer, perquè no pot, el port només pot assumir directament inversions d'operacions portuàries allà on sigui estratègicament imprescindible i no hi hagi cap interès privat en fer-ho. Per tant, per poc que puguem, sempre hem d'aconseguir d'anar d'alguna manera a traure aquests inversors, i en aquest cas, si a més doncs, són els mateixos, són aquells que ens estan donant el
l'activitat,
tràfic.
Ara mateix et dono la paraula, Manel.
Sí,
ha sortit a la taula dos o tres cops el tema del corredor del Mediterrani. Fa molt temps que no se'n parla d'aquest tema. Això és que està molt aturadet o què? O va fent poc a poc?
Sí, se'n parla, sí.
Sí. Bueno, avui n'estem parlant, però bueno.
Hi ha feina. Hi ha pressupostades.
Sí, però això
és una cosa.
S'estan executant, hi ha calendari. Vostè parlava abans de l'any 2017.
No, jo parlo del 2017, dels accessos.
Accessos, bueno, accessos ferroviaris, o del corredor també, o no?
D'alguna manera, nosaltres, des del 2000, fins a la segona part del 2010, que estem connectats amb, al final, què és el corredor mediterrani? És la connexió ferroviària amb ample europeu des del sud del Mediterrani.
Des d'Algeciras
fins al nord d'Europa, fins a Sant Petersburg, si no hi ha hagut xaula, que és la destinació final.
No? I ja hi estem.
S'estan fent trams, s'han començat a executar el tercer fil, que se'n diu que és en el mateix traçat d'ample ibèric, doncs incorporar-hi l'ample internacional, doncs amb tota la part de Tarragona cap a València s'està fent, en els pressupostos doncs torna a aparèixer actuacions amb aquesta línia per tota la part de Tarragona, etcètera, no? Però nosaltres ja hi estem connectats amb l'ample internacional, el que passa que seguim sent poc competitius amb les operacions, per això em preocupa que no n'hi ha prou amb l'infraestructura.
Això és molt important.
La connexió, és a dir, per exemple, el plantejament de que en part d'aquest corredor ferroviari és aprofitar la infraestructura de passatgers de l'alta velocitat, doncs està demostrant que a la pràctica amb l'operativa és complexa, no? Perquè el pas fronterer a través del túnel del Pertús, doncs per determinades mercaderies com els contenidors té alguns problemes per la pròpia pendent que té, és complicat, i després quan arribes a França segueixen havent problemes.
Manel, ara sí, vinga.
Sí, jo li volia preguntar per dues investigacions, que per saber com estaven en aquest moment. Fiscalia va començar a investigar el Salamanca Group per unes suposades, per un suposat hipotètic, en tot cas, blanqueig de diners per les seves inversions en el port de Luxe. I després hi ha una querella, si no tinc mal entès, del grup Varadero, crec, per una suposada, un suposat tracte de favor a l'empresa Formentera Mar per la remodelació de Marina Vela. Voldria saber en aquests moments com està i com s'afronta aquesta situació de les dues investigacions.
Bé, de la primera, nosaltres no tenim més informació que la que vam veure amb els mitjans de comunicació. Hi ha una sol·licitud d'informació que hi va haver, que la vam contestar i no s'ha pogut res més. Sí que vull fer un comentari sobre diguéssim que és el tractament popular que se li dona a aquest projecte de la Marina de Luxe. Jo vull aclarir molt bé perquè s'ha dit moltes vegades, estem parlant d'una Marina Port Vell, que és una concessió que ve de l'any, que té més de 20 anys, 22 o 23 anys, que es va otorgar, que es va fer una operació l'any 2010, que és molt normal en l'àmbit portuari, que és una transacció, és una compra de la concessió per part d'un nou accionista, un nou inversor, i que sense que s'hagi produït cap canvi amb l'objecte amb el que es va otorgar fa 20 anys la concessió, que és un objecte de dedicar-se a lo que és l'activitat de nàutica per embarcacions, diguéssim, privades, doncs els actuals titulars de la concessió van decidir una orientació, diguéssim, de segment de mercat diferenciada, no només aquest és el tema, i es va presentar un projecte d'inversió amb el qual es va analitzar tècnicament que complís els requisits tècnics per tirar-se endavant, i això és el que s'ha fet. No ho dic perquè no és un projecte de segment de mercat dintre d'una activitat que es va otorgar fa 20 i tants anys.
Sí, ho diu perquè sempre es diu així, no? Com
sí, per això dic
de Luxe.
No, perquè d'alguna manera, sí. No, perquè d'alguna manera l'opció empresarial comercial que ha pres l'actual titular d'aquesta concessió és focalitzar-se més a potenciar un segment de mercat d'eslores més llargues de les que hi havia inicialment, no? Però no canvia en absolut el que és l'ús concessional i l'activitat en la concessió de la que es va otorgar el seu dia fa 20 i tants anys. Llavors, en quant al segon tema, bueno, el segon tema és la iniciativa que van prendre uns senyors de presentar una demanda que les persones que estaven en uns processos diguéssim de litigi administratiu amb el port per una ocupació indeguda d'un espai, aquest procés administratiu s'ha resolt ja perquè s'ha produït el desnonament de l'espai que ocupaven sense títol que acredités la seva presència allà, i sobre el procés judicial
en tot cas vostè ni l'han cridat de moment?
No ens han citat i esperem que es resolgui ràpidament, perquè entenem que no hi havia cap fonament, perquè s'estaven lligant dos actes administratius absolutament independents intentant-los vincular quan no hi ha cap vinculació entre ells.
Escolteu el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Salvador Guillermo, Marcos Pardeiro, Manel Manchón, Joan Carles Valero, i el convidat d'avui, el senyor Sixte Cambra, que és el president del Port de Barcelona. Parlava el Manel de la Marina de Port Vell. Jo li parlo d'un edifici que hi ha molt a prop de la Marina Port Vell, que és el Palau de Mar, l'antiga seu de Benestar i Família. Jo havia llegit no fa pas gaire que es volia vendre o es volia llogar perquè hi fessin un hotel de luxe allí. Això m'ho pot confirmar, m'ho pot desmentir?
A veure,
amb la cara que m'ha posat el senyor Sixte de Cambra, que m'ho desmentirà
ara mateix. El Palau de Mar és una concessió també.
Sí.
Una concessió que es va otorgar també ja fa bastants anys, perquè jo m'imagino, estem parlant de fa, deu fer bé, l'hora 20 anys quasi també, perquè tot forma part de la gran transformació amb motiu dels Jocs Olímpics.
Tot aquell edifici és també del Port de Barcelona, no?
Sí, l'edifici és del Port.
És del Port, no?
A veure, el terreny també...
No, i l'edifici...
Tot l'ús...
No, està concessionat.
És
a dir, d'alguna manera...
Ara mateix no hi ha res.
La remodelació del Palau de Mar la va fer el concessionari actual, que va fer que se li va tornar en concessió. No desconec, per fa molts anys, no he anat a dir, si va ser un concurs, no ho sé, o un otorgament amb projectes en competència, ho desconec en aquest moment. I aquest concessionari, una part important de l'edifici Balamar, doncs ha estat durant bastants anys en règim de lloguer, ocupat per la Conselleria de Benestar Social. I a l'altra, com l'altra part, està ocupat pel Museu d'Història de Catalunya. Llavors, el govern va decidir traslladar la conselleria, i aquest espai, doncs ara, ell té ús terciari, i per tant, doncs, m'imagino que per l'aplicació de concessió deu estar lògicament intentant comercialitzar-lo per l'activitat que té, que és terciari. Mm-hmm. Per tant, avui està catalogat d'espai d'ús terciari, el pla urbanístic el que regeix aquella zona té ús terciari, i no hi ha cap projecte, entre altres coses, perquè està concessionat, i el que ha d'explotar-lo és un senyor privat i no som nosaltres, no? Mm-hmm. Quan acabi la concessió ja veurem quin projecte surten i quin és el tema que hi ha, però no tenim en aquest moment projecte. Ho dic perquè ho he llegit.
Sí. No ho pots desmentir.
No hi ha cap projecte hoteler en aquest moment en l'àmbit del Port Vell, allà a Palau de Mar.
Molt bé, Joan Carles.
Sí.
Per on vols anar tu, ara?
No, que, bueno, dilluns viatja vostè, tinc entès, acompanyat de dos consellers, el conseller Vila i el conseller Puig.
El dissabte ens anem, sí.
Ah, o marxen.
La comissió comença dilluns.
Marxen dissabte i la feina comença el dilluns.
Sí. Per poder començar dilluns.
Sí, sí, doncs ja tindrà fetes les maletes,
precisament. No marxa avui.
Sí, no marxa. Exacte.
Per això, que la pregunta era sobretot, quin és l'objectiu d'aquesta missió empresarial, perquè tinc entès que l'acompanyen també 35 empreses, un total 50 persones, no? Una delegació de 50 persones, però representació de 35 empreses. Quins són els objectius? Què és el que, quines relacions ja tenim amb Mèxic, perquè em consta de que ve de lluny. En definitiva, per què se'n va?
A veure,
se'n va fer negoci,
a veure si porta negoci.
A portar capital com a Catalunya i Espanya.
Fa ja bastants anys, dintre de les seves activitats de promoció, el Port de Barcelona organitza cada any una missió comercial a un país diferent, a una ciutat o un país diferent. Això ja fa anys que s'està fent. L'any passat vam estar, la missió va ser a Colòmbia, fa dos anys a Brasil, fa tres, si són els que he viscut jo ja com a president, a Turquia. I després d'un any amb l'altre, doncs es decideix la missió de l'any següent, i aquest any és a Mèxic. Nosaltres vam, com també vam fer l'any passat, vam portar una invitació al conseller de Territori, el senyor Santi Vila, si volia presidir la missió. Ell va acceptar el fet, i per tant, doncs, ell forma part de la missió i presideix, de fet, la missió del Port de Barcelona. L'objectiu que té, clarament, i per això anem acompanyats dels presidents de les associacions de la comunitat portuària, també ven representants de la duana, o sigui, l'objectiu, i després empreses, s'han apuntat 35-40 empreses, crec, doncs l'objectiu és estrenyar llaços amb importadors i exportadors mexicans, també en ports mexicans. Per això anem, la primera part es fa a Mèxic DF i després anem a Veracruz, que és el port de més intercanvis en Barcelona, el port atlàntic important de Mèxic. L'objectiu, com en totes les missions anteriors, és potenciar aquesta relació, i normalment la decisió d'un allà a l'altre d'on fer-la és perquè són països amb un mercat i un potencial d'intercanvis importants en Barcelona. Mèxic és dels països que amb intercanvis en Barcelona està creixent més actualment. En contrapartida, també Barcelona és el port més important pels tractes comercials amb Mèxic de l'Estat, i aquest és l'objectiu amb el que anem. L'experiència ens diu que aquells països on s'han anat fent les missions, els anys següents els creixements d'intercanvi han crescut molt després. Allà, una part important de l'agenda d'aquestes missions són els intercanvis bilaterals, és a dir, s'organitzen moltes relacions, moltes reunions bilaterals entre empresaris o operadors logístics mexicans i empresaris i operadors logístics de l'entorn del Port de Barcelona. I aquest és l'objectiu, clarament, potenciar aquestes relacions, més enllà de fer relació institucional, presentar el Port de Barcelona en els ambients empresarials i sobretot importadors i exportadors mexicans, etc.
En el viatge recent del president Rajoy a Xina no hi havia cap representació del port, perquè tinc entès que Barcelona és un dels puntals de les inversions xines a Espanya, degut a que una de les concessions més importants del port la gestiona, la té adjudicada una companyia hongkonesa, no? Com està canalitzat l'intercanvi comercial i d'inversions amb Orient? Ara ens anem a l'altre costat del món.
La Xina és, amb molta diferència, el país amb més intercanvi de mercaderies en Barcelona, sobretot parlant de contenidors. Amb importacions, parlo de memòria, puc equivocar un amunt, és a l'hora del 25% de les importacions que es produeixen al port de Barcelona venen de Xina, i amb exportacions molt lluny, estem parlant del 10%, al voltant del 10-11%, perquè està molt més, les exportacions estan molt menys concentrades que les importacions, però també és el primer país en destinació. O sigui, el país que més s'exporta és al port de Barcelona també és Xina. No amb el 25 com les importacions, però sí amb el 10 o 11, em sembla que és, i per tant molt més a prop del segon, que cosa que no passa. Per tant, és el país amb el qual nosaltres tenim des de fa anys un representant del port fixa, basat a Hong Kong, però per tot l'àmbit xinès, i per tant per nosaltres és una prioritat absoluta, i periòdicament doncs, professionals en nostres àrees comercials doncs s'esplacen a Xina per mantenir relacions amb els armadors xinesos, amb agents logístics, etc. Per tant, és sens dubte el mercat més important per nosaltres.
Recte final ja del converses, últims 6-7 minuts, Marcos, sí. Manel, doncs Marcos, endavant.
Molt breument, li volia preguntar per l'altre gran port de Catalunya, pel port de Tarragona, respecte al port de Barcelona, és un avantatge, és un desavantatge que existeixi al port de Tarragona, si són grans competidors o si l'activitat del port de Tarragona és complementària amb la de Barcelona, si existeix com alguna mena d'estratègia catalana amb el tema de port de Barcelona, port de Tarragona, o simplement competeixen.
Bé, a veure, són dos ports que tenim cadascú la nostra gestió autònoma, i no, a veure, no hi ha una estratègia, per dir-ho, alguna cosa compartida. Tenim una relació estreta, per exemple, sempre, aquest any com els anys anteriors, una persona de l'equip directiu del Port de Tarragona forma part de la missió del Port de Barcelona a Mèxic, és a dir, sempre ens acompanya un representant del Port de Tarragona a la missió. Amb certs aspectes podríem dir que som complementaris, en el sentit de que els tràfics més rellevants del Port de Tarragona no són els més rellevants del Port de Barcelona, i al revés. Per tant, en aquest aspecte, doncs, una certa qualitat, encara que no vol dir que amb aquests tràfics l'altre port no els faci també, però per exemple en granels sòlids i en granels líquids, sobretot en granels líquids, perquè té la petroquímica i Repsol allà, doncs ells mouen més tones que nosaltres, tant en un àmbit com en l'altre, tot i que nosaltres també tenim tràfic rellevants amb contenidors. En canvi, és molt diferent el moviment d'un i altre, no cal dir creuers, són ports diferents, i a partir d'aquí doncs hi ha amb puntualment pot haver competència que és molt sana, entre com pot haver amb altres ports, i en altres casos doncs ja dic, tenim intercanvis, hi ha periòdicament reunions entre equips entre directius de diferents àmbits per compartir experiències, però això també ho fem amb altres ports, que no de l'Estat, i no, inclús no de l'Estat, vull dir que la relació entre ports, més enllà que competim en aquest aspecte, doncs existeix.
Sí, no hi ha una estratègia catalana, que és una mica el que
volies. No específicament, és aquest punt de vista, no?
Manel.
Sí, jo li volia preguntar que en el qüestió de la liberalització d'horaris a l'estiu, que l'alcalde Trias doncs va impulsar, clar, al final estava fet sobretot pels creueristes, per la gent que acabava a Barcelona comprant i que volia aprofitar els diumenges per quan baixen per les Rambles. Però al final no sé si la solució va ser la correcta, perquè si han de tancar a les 8 de la tarda, que no, jo crec que segurament era l'horari pitjor, perquè és quan la gent acaba comprant o acaba passejant després de passar tot el dia doncs, en el creuer i baixant a la tarda, no? Com veu vostè aquesta qüestió dels horaris, sobretot a l'estiu?
Bé, primer, l'ordenació del comerç per tant, la gestió de tot aquest àmbit correspon absolutament a l'Ajuntament. Nosaltres no. Nosaltres, d'alguna manera, el que creiem és que estem fent una aportació doncs, a la ciutat, gestionant i procurant doncs, que hi hagi una activitat important com la que hi ha de creuers. I a partir d'aquí entenc que tot el que hi ha és l'oferta pels creueristes de la ciutat, doncs ja correspon més enllà. Vull aclarir una cosa molt important. Des del punt de vista tots aspectes de l'impacte en la turística a la ciutat dels creueristes, hi ha dos col·lectius molt diferenciats, perquè hi ha el creuerista d'escala, que és aquell que el creuer fa una escala a Barcelona, que normalment arriba al port de Barcelona a primera hora del matí i normalment a partir de les 5 de la tarda ja surten, i que fan una estada doncs, de 8-10 hores a la ciutat, que aquest és el que d'alguna manera i d'una manera més en grup o més en bloc o doncs fa unes hores de visita a la ciutat i se'n va, i després hi ha el creuerista de port bàsic, és aquell, tot aquells senyors que comencen i acaben el seu creuer al port de Barcelona. Que sobre la xifra total de moviment de creueristes al port, sobre els 2,5 milions, és el 57-58% és port base i el 42-43% és escala. Dic per, llavors, tal, aquest és un creuerista molt diferent. Aquest és un senyor que ve a Barcelona per agafar el creuer, potser ha vingut 2 dies abans, per tant, la seva activitat a la ciutat de compres, el que sigui, ja l'ha fet 2 dies abans de pujar al creuer, o al revés, quan acaba el creuer es queda 2 dies a Barcelona, o potser vostè o jo podem fer un creuer i en aquest cas estem dintre del nombre de creueristes de la ciutat de Barcelona, no estem computant per tota aquesta activitat. M'explico, no? Per tant, penso que és important centrar aquest tema, no? I quan volem vincular mesures preses a la ciutat en funció de que hi hagi un dia de molta afluència creuerista, és molt important també analitzar si aquell dia dels X vaixells que hi ha, doncs la majoria són de port base o són d'escala, perquè llavors això genera comportaments bastant diferents, no? Per tant, entenc que el que nosaltres hem de fer és en aquest aspecte intentar, mentre entenem que això és, tal com es valora, és una activitat interessant i important des del punt de vista econòmic per la ciutat, doncs fer lo més eficients possible les operacions perquè les navilleries segueixin apostant fort per Barcelona. Barcelona té un atractiu importantíssim sense el qual nosaltres, per bé que féssim les coses en el port, no assoliríem aquest paper que tenim. I d'aquest binomi és del que s'ha de gestionar i seguir mantenint una activitat que entenem que és productiva i econòmicament molt, molt important per la ciutat.
Molt bé, doncs hem de posar el punt final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Sixte Camba, moltíssimes gràcies. Moltíssima sort i que continuïn gestionant també el port de Barcelona com fins ara, i que el que fan vostès també, doncs aviam si amb una mica de sort és el reflexe per algunes altres administracions, eh? No?
Nosaltres procurem.
Allí ho deixa, no? Allí ho deixa.
No, jo no em lliuré de...
De ficar-s'hi amb jardins que no li correspon, no?
No, sinó que cadascú entén que... Jo crec que tothom intentem gestionar el que és amb l'àmbit de la nostra responsabilitat, doncs... procurem fer el millor per aquella responsabilitat que tenim, no? I en aquest cas el que seguirem fent, això segur, en el port de Barcelona, l'equip, tot l'equip, no?
Tot l'equip, no? I bon viatge a Mèxic, que vagi molt bé i que traguin molts fruits aquest viatge a les Amèriques. Gràcies també per compartir el programa amb el Salvador Guillermo, Marcos Pardeiro, el Manel Manchón i el Joan Carles Valero. Tornem la setmana que ve, com sempre, a Converses, Gran Marina, Hotel Gran Marina, Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.